9:27 comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui en format reduït després de línia directa amb el president de l'IMD de Valldoreix. Tenim amb nosaltres la Lourdes Dalmau, la Maria Sansa, el Narcís Clavell i en Pasqual Dusó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
S'han mullat de camí a cuat.cat, no?
No. Venim amb una mica de son, almenys jo.
Per què?
Home, pel canvi d'horari.
És veritat, això afecta.
A mi m'afecta molt.
Com les gallines i les vaques.
I és simplement una hora, eh?
Amb les gallines i les vaques, a mi m'afecta.
No vull dir que siguis ni gallina ni vaca, però que afecta els animals.
Que sí, que m'afecta
com ella. Ja ens fan càrrec que no és ni gallina ni vaca.
Jo no crec, si val, jo crec que no val la pena que aquest canvi d'horari.
Jo tampoc.
De fet, hauríem d'anar, vaig escoltar l'altre dia una entrevista a un especialista, a l'horari de Londres. És a dir, com portem l'horari mal posat per qüestions que hem tractat fins i tot aquí a vegades.
Clar, però anem malament. L'horari de Greenwich no té res a veure.
No, però és el que ens pertoca. Però se'ns pertocaria anar a aquella hora. Sí, també canviaríem l'hora, eh? Però vull dir que ja anem malament, el problema és d'origen. Ja.
Però ja per sempre, vull dir, ja tindríem un horari establert i el respectaríem. I clar, tot això, avui ens ho ha dit, clar.
Però tindríem problemes si poséssim l'horari de Greenwich, de Londres, tindríem el problema que aniríem a França, i estem molt al costat, som veïns nostres, i tindríem que canviar l'horari completament. Jo el que més crec que no hauríem de fer és el canvi d'estiu i de tardor. Aquest no s'hauria de fer. Però deixar una hora avançada, si ho fa tota Europa, doncs val la pena deixar-la, perquè ho fa França, ho fa Itàlia, ho fa Alemanya, ho fa tothom.
Jo crec que, primera...
I pots canviar els horaris de vida, els horaris de sopar a les 7 de la tarda, dinar a la 1, i això
aquí seria... estem d'acord. Si fóssim 5 partits polítics, els 5 ens posaríem d'acord amb això, ja ho hem
jo
dit diverses vegades.
Jo crec que, primera, ens hauríem de tenir uns horaris que ens acostés més a Europa, i per tant sopar més aviat, dinar més aviat i fer un horari més europeu. Aquest canvi d'hora d'avui encara ens allunya més d'Europa, vull dir, o sigui que dius, bueno, però, vale.
No, perquè tota Europa canvia també avui.
Sí, bueno, però dels horaris aquests, com que és més tard de nit, com que és més tard de, no sé, o sigui, com que és de dia més, hi ha llum solar més tard, etcètera, etcètera, crec que encara la gent endarrereix més els seus horaris habituals. I la segona, jo tampoc sé segur que hi hagi un estalvi tan greu, tan gran, perdona, com per les conseqüències que això porta.
Tu ets del món elèctric.
Sí.
No?
Sí.
Hi ha estalvi o no hi ha estalvi?
Ara li anava a preguntar.
Aclareix-m'ho, perquè hi ha gent que diu que no, que, vaja, a més les factures sempre surten més cares, no? Però vaja.
Ah, no, estalvi...
Bueno, les factures ja no sabem quan...
Segons vaig sentir d'un tècnic, el primer mes de canvi hi ha una mica de canvi, hi ha una mica d'estalvi, el primer mes. Després es va diluint, i total que queda misèria, pels 6 mesos queda misèria.
Ara que els comptadors són electrònics, podria ser que hi hagués una mica d'estalvi per les elèctriques, però si no era un follon, perquè hi ha empreses que a aquesta hora de decalatge, si tenen contractats amb uns certs horaris, havies d'anar corrents a canviar tots els comptadors perquè coincidís l'hora de canvi d'horari amb l'hora de la tarifa, amb l'hora tarifària. Realment, jo crec que hi ha molt poc estalvi, si vols que et digui la veritat, i no elèctricament ara no t'ho sé dir, de totes maneres ho puc preguntar-ho, però crec que si no és que no és tan gran, em sembla que són 100 no sé quants milions en tota Europa, vull dir, o sigui, és que crec que no és ben bé per l'estalvi, crec jo. Ara sí que és per la conscienciació de fer una vida més amb la llum.
Doncs Maria, recupera't aviat, eh? Ets amb cara de dormida, eh? No...
Em recupero.
Per cert, que aquest cap de setmana hem tingut una gran notícia, allò que es diu una bona notícia. El fotoperiodista santcubatenc, el Ricardo García, i el també el Javier Espinosa, que és periodista del Mundo, han estat alliberats, va ser dissabte a la nit, després d'atenció 6 mesos de segrest a Síria per un grup presumptament vinculat al Qaeda. Els reporters han aterrat finalment aquest diumenge a la tarda a Madrid, on s'han trobat amb les seves famílies. 194 dies de segrest, poca broma.
Pep, tu te'n recordes on va anar de corresponsal uns dies l'esposa del Xavi Fornells?
A molts llocs.
No, però no sé si era Síria o Líbia.
Bolívia va estar una època.
No, a Líbia.
A l'Àfrica.
A l'Àfrica, sí. No sé
si era a Líbia o a...
O Egipte. O sigui,
ara, no. A Egipte va... És que estic ara parlant de memòria i m'equivocaria. Sí. Tampoc m'agradaria dir-ho.
És que és aquelles coses... Era un país àrab, diguem-ne.
Jo me'n recordo que van comentar que feia por, no?
I el Xavi Fornells estava preocupat. I dius, ostres, ja pot estar preocupat. Perquè a més això li passa als homes, però amb les dones encara deu ser pitjor la cosa. O sigui que es veu que Síria és el país on els periodistes estan més insegurs.
Sí, sí.
Però vaja, tot el dels voltants.
Bueno, els periodistes i tothom, em sembla, a Síria, en aquests moments.
Sí.
És una vergonya el que està passant a Síria.
El que és una vergonya és el que els hi ha passat a aquests dos camioneros del Dakar, que han estat 36 dies a la presó sense cap responsabilitat, absolutament cap responsabilitat. El propietari de l'equip ha dit que era ell, I només eren, escolta, ells deixen abandonat el cotxe en el barco, deixen abandonat el i escolta, els hi carreguen el que vulguin, i és el transport.
Això sí.
Els han deixat lliure sense cap càrrec, eh?
Sí, sí, clar.
Això és 36 dies, eh? En un país democràtic, eh?
Veurem, doncs.
Incomunicada, a més, la presó. Jo crec que França s'ha lluit, eh?
Parlant de França, que hem tingut eleccions municipals i bé, els socialistes han mantingut l'alcaldia de París amb aquesta alcaldessa, que té orígens, a més, espanyols, de família que es va haver d'exiliar després de la Guerra Civil. Hem vist un avanç del que és la dreta populista, ho dic així perquè hi ha moltes definicions, però vaja, crec que és la més la dreta o l'ultradreta populista, i a Perpinyà no han aconseguit l'alcaldia, que l'ha aconseguit el partit de dretes.
Gràcies, aquí el Partit Socialista
es va retirar
i va juntar vots amb el Pujol.
Amb el Pujol
de Perpinyà.
Que se'ns malentengui, vull dir que hem tingut aquesta...
Sí, però Béziers i Afrigís sí que ha guanyat.
El Front Nacional, el partit de la família Le Pen, que no governava a cap ajuntament, ha aconseguit 11 alcaldies.
Sí, aquest és substancialment a pujar, que ja ho preveien,
A més, les previsions diuen que traurà uns bons resultats també les eleccions europees, vull dir que no sembla la flor d'un dia.
Tot Europa, no? Hi ha un moviment cap a l'extrema dreta.
Això és preocupant. I també,
no, bueno, és molt típic, eh? Quan hi ha una crisi econòmica, hi ha un moviment d'aquest reaccionari i així, o sigui... I clar, tothom entén, bueno, penso, tothom entén de dir, primer els de casa, no?
Jo crec que és un problema cultural complicat i que hi ha determinada gent que es pensa que li salvaran, el salvaran de la misèria, la gent de l'extrema dreta, quan en realitat penso que no tenen res que oferir, però bueno.
Bueno, jo ara et dic una cosa, eh? O sigui, ja no m'estic referint a un tema d'extrema dreta i així, però moltes vegades deien, quan venia tanta immigració sud-americana i d'altres llocs, que deien, gràcies a aquestes persones que fan la feina que aquí no es vol fer. Aviam, aquí no es vol fer la feina, aquests preus que amb ells els està bé. Vull dir, jo crec que amb el fons baixaven els salaris reals de les persones a la baixa. Sí, home, ha sigut la manera de baixar-nos
el
salari.
Però això també ho feien els alemans amb feines que els alemans no volien fer i anaven els espanyols a fer-les.
Sí, però no les volien fer perquè eren teòricament mal pagades. Si tu, per exemple, amb un escombriaire o amb una d'aquestes persones que va fer les tasques de les cases, els pagues ben pagats, ben reconeguts, trobes persones, eh? Perquè tot és un... Ara, si els hi pagues 400 euros, o en els moments, estic parlant d'anys enrere, no? 500 euros per tenir-los tots el dia treballant i tal, doncs deia, mira, per això no em moc de casa, perquè no em pago ni el viatge.
Que hi ha moltes feines que, perquè s'hagi pujat la societat o pel que sigui, per exemple, ficar-se dins d'un planter d'aquells de plàstic, que estan a 50 graus de temperatura i fer no sé què, no trobes gent. Si busques dependents a les botigues que treballin també els diumenges, que siguin de dallonses, també t'és més difícil.
Camarers de bar. Camarers de bar.
O sigui, que hi ha moltes feines que no és pels diners. Home, si
pagues... Pagues i tindràs persones disposades a treballar.
Pagues i contractes.
Pagant-se en Pere Canta.
Sí, pagues i contractes i tindràs persones disposades a treballar.
Però vaja, crec que el tema fonamental és que nosaltres hem pujat molt i els altres venen a la desesperada, vull dir que són coses diferents.
Bueno, per això, però vull dir, home, és que si ja anem... Jo recordo el temps, l'eurista, ara és una persona que té un prestigi, un mileurista, però en aquell temps era despreciat. Només cobra 1.000 euros, no? Quan, no sé, un gruista d'una obra cobrava 4.000 euros al mes, o 3.000. Clar, llavors dius, jo perquè me'n vaig a fer de camarer a cobrar 900 euros, sí, me'n puc anar a la construcció a cobrar el que sigui, no? Llavors, clar, no hi havia gent. Havíem d'establir en aquell moment quins salaris hi havia per les persones d'unes determinades formacions i quins rebien exercint determinades feines.
Sí, clar,
jo penso que va ser una manera de tirar els sous a baix i, de fet, des de quan no creixen els salaris reals? Tot el contrari, baixen.
Segons
el Montero no baixen. És una desaceleració lenta del sou.
Aquí no estem defensant cap partit, estem dient les coses com ens sembla.
Hi ha un cas concret.
Com diu Montero, que en sap més de nosaltres.
Una estació d'esquí, la Masella, que aquest any ha obert pistes a la nit, no ha ampliat el personal.
ell o sigui, paga el mateix, per tant...
Paga el mateix, fa més hores...
Fa més hores, paga les hores.
No.
No, no paga no. les hores, entra dins el no. paquet.
Vol dir que si tu amplies hores de donar servei...
I no t'obliten el sol, t'estan rebaixant el sol.
Lo lògic és ampliar hores de personal, no? O ampliar sous. S'ha mantingut amb menys gent que anys anteriors, ha ampliat horaris i els sous són els mateixos. Per tant, hi ha hagut una rebaixa substancial dels salaris.
Una pregunta, tenen més seguretat en els llocs de treball ara? Perquè la
no,
l'estació
la
guanya diners...
Tenen la seguretat de treballar des del mes de novembre fins al mes de maig.
Potser depèn més de del clima que no de... Bueno, no, també, clar, si hi ha crisi, vull dir, hi ha menys gent que pot anar-hi, no?
Veurem, doncs, com...
Però no hi ha hagut crisi, eh? Han tingut una feinada horrorosa aquest hivern.
Això que són cares, els
i tant.
Els forfers són cars. Jo no en tinc.
Hi ha hagut caps de setmana que han llogat 3.000 equips. Vol dir que crisis.
No, crisi
sí. Això també ho veus a Barcelona, que els restaurants bons estan plens i les botigues dels cotxes de categoria estan, treballen. És una cosa curiosa.
Més temes del cap de setmana. Hem tingut les eleccions primàries del PSC a Barcelona. Han passat a la propera ronda Collboni i Carmen Andrés, que es disputaran ser l'alcaldable del PSC dissabte que ven unes noves eleccions primàries. A part d'això, eren les primàries obertes a la ciutadania, per tant, no només hi podien votar simpatitzants i militants, sinó que hi podia anar qualsevol ciutadà a títol individual. Hi ha hagut la polèmica sobre el fet que no hi haurà finalment impugnació dels resultats d'aquestes primàries.
No, no, acceptat.
Un moment, deixa'm acabar. L'autoritat electoral dels socialistes ha desestimat la impugnació que havia fet la candidatura de Jordi Martí. L'autoritat electoral ha reformat la total transparència i netedat del procés. Martí havia decidit impugnar els resultats per sospites d'irregularitats a la mesa de Ciutat Vella. A més, demanava al PSC que s'investiguessin les votacions a Ciutat Meridiana i Poble Sec. Les pràctiques denunciades deien que hi havia hagut persones que havien anat a votar en situacions molt estranyes, segons Jordi Martí, remarco, amb aquestes persones que haurien rebut instruccions, una papereta i un euro per poder votar.
Jo vaig
digues, la majoria eren pakistanesos, exacte, que no sabien ni llegir.
Vaja, però diguem-ne, la nacionalitat de cadascun, quan passaves dos anys aquí, era indiferent. Ho dic,
no, ho dic
per participar en el procés de
primàries.
Perquè
no coneixien ni el que estaven...
Exacte, li preguntaven i no sabien votaven, a qui votaven i...
Maria, bueno...
No, a veure, jo he viscut primàries des de fa molt temps aquí a Sant Cugat. Sí. De fet, n'hem fet dues vegades intensivament. I jo estic a favor de les primàries.
Obertes a tothom.
Absolutament a favor de les primàries, però és molt difícil, molt, molt difícil, controlar fins i tot els simpatitzants. Perquè no hi ha res que et prohibeixi dir que ets simpatitzant d'un partit quan sistemàticament saps amb noms i cognoms, sobretot en un poble petit, relativament petit, que no ho és de simpatitzar en aquella persona.
Pot ser al contrari, fins i tot.
És que per
A veure, jo estic a favor d'això si tots fóssim honestos, sincers i diguéssim la veritat, no? Però en aquest país ens falta cultura política. Jo penso que ens falta cultura política encara, molta, molta cultura política. I em sorprèn, per exemple, mitjans de comunicació que tiraven per terra el fet, d'una manera seriosa, el fet de que 7.000 persones haguessin anat a votar unes primàries. Home, doncs mira, 7.000 persones que s'han bellugat són moltes persones. I 7.000 persones que els hi dones l'oportunitat. I si n'hi haguessin anat 100.000, doncs millor que millor, no? Però què ha passat a França, que penso que és un país que té una cultura política més avançada que la nostra? Doncs que les municipals han anat a votar. Hi ha pobles, hi ha zones que el 30 i el 40% només.
Però allò era votacions, i això no, això no
sí,
primàries, eh?
Sí, ja estic diferenciant, però... A veure, jo estic a favor, repeteixo, de les primàries, penso que hem d'anar per aquí, penso que la gent s'ha de manifestar. No estem demanant llistes obertes i no sé quantes coses, ens hem de manifestar, però no estem acostumats a fer-ho, no estem acostumats.
Jo penso, de vegades la gent que no vota també és una mena de postura, no? De dir, no estic d'acord amb cap de ni d'uns ni dels altres, i per tant denuncio però aquesta
com,
manera de
com
fer...
Deia una...
Però, però, jo, com deia si una... Si tu estàs en contra... Parlo amb unes votacions urbals, si estàs en contra del sistema pots anar a votar en blanc, però deixar de votar per mi no és postura.
Com deia...
Sí, has d'anar a votar amb no, perquè es confonen el teu vot, no, per... la teva postura es confona amb aquells que tenen mandra, que estan malalts i no.
No,
vas a votar en blanc i vol dir que no acceptes cap programa dels que te presenten aquella... i votes
no,
en blanc.
No, però llavors s'està justificant a tots aquests, per, vull dir, en certa manera, doncs bueno...
No,
però
tu deia, justifiques deia, el dret a l'acció.
Deia un escriptor famós aquest cap de setmana en un article una cosa amb les que estic absolutament d'acord, i és dir, a veure, jo segur que no estic d'acord amb ningú dels que vaig a votar, però voto el menys dolent de tots, perquè si no els altres voten per mi. Si jo no vaig a votar, els altres voten per mi.
Pasqual, com ho has vist?
Bé, jo crec que les primàries és l'única manera d'intentar... O sigui, ens queixem de l'aparato del partit, ens queixem de tot això, i és veritat, perquè molts cops ja està tot això, diguem-ne, amanit des d'entrada, i aleshores crec que l'única manera de superar la influència o l'autoritària de l'aparato és amb unes primàries. De tota manera, el que veig és que a Barcelona, en aquestes primàries que han fet, no han votat ni el 50% dels cens dels militants. És a dir, aquesta visió de la importància de saltar-se l'aparato, hi ha gent que, o aquesta rebel·lió, o com volia dir-li, hi ha molta gent que no la té, no la deu tenir perquè no han anat a votar. No parlo dels simpatitzants, parlo dels propis militants. Tercera, el que les eleccions primàries siguin obertes, crec que tenia el perill que deia la Maria, tot i que li fan signar una carta dient que és progressista, cosa també una mica ambigua, i després pots caure també amb la temptació de, bé, el que deies tu, de que siguin persones contràries al partit, però per fer caure en aquell o per fer caure l'altre vagin a votar, o bé que passi el que sembla, que per un euro, o potser li n'havien donat dos, i amb un que vagi a votar, vull dir que els vots tinguin un preu, i mira, aquest preu el podem assumir, que em fan falta 3.000 euros perquè sigui jo no sé què, vine cap aquí que et dono 3.000 euros. De tot això, a mi el que m'ha fet, no m'ha agradat gaire, és que el Martí impugnés, crec que fa bé m'impugnar, si ho ha vist així, però clar, dius, és que no sap perdre, i quan penso que és una persona a la que jo li tenia un gran... Bueno, li tenia i li tinc un...
Per què no sap perdre? Perquè
impugna... Perquè impugna, dius, ara que has perdut, impugnes.
No, però si la seva raó tindrà, sempre. Si no... Exacte.
Vols dir que això no s'ha de fer en el moment que ho veus, o en el moment que dius, he perdut...
Quan s'acaben les eleccions, veu que està donant un euro a persones que són...
Però això ho veu
no són originals d'aquest país, per tant no saben ni llegir ni entrar de les primàries...
Sí, però això ho
veu. I
això és
un euro... Bueno, però ho han vist els seus interventors.
Durant la seva jornada, durant la jornada.
Els interventors durant la jornada. Però esclar, has de presentar-ho després, ho va impugnar, i el que no comprenc és que la Junta Electoral del partit no l'ha atès. Però jo crec que el Jordi Martí estava amb el seu perfecte dret d'impugnar unes eleccions que ha vist que... I més, jo crec que tenia raó.
Estaven manipulades.
Jo crec que tenia raó. I a més, com que veig que és l'únic socialista més a prop a les meves idees de la independència, penso que ha sigut més manipulat que mai.
De fet...
Jo veus, això no trobo bé.
No, jo penso així.
Jo penso, si aquest senyor és independentista o no, m'és igual.
Era el que estava més a prop dels nostres dies.
Bueno, però a mi m'és igual. Diguem-li, jo el que veig és que si ell té unes raons...
això part, home, esclar.
Doncs,
parlant...
Però si haguessin sigut en contra, vull dir...
No seria en contra.
Si hagués guanyat, ho hagués impugnat, també.
Aquí és la qüestió. Sí, jo per mi les coses sempre s'han de dir.
És una ucronia que dieu.
Sí. En la presentació de llistes d'Esquerra Republicana, canviant de tema, el senyor Ernest Maragall, que penso que us heu equivocat molt agafant aquest senyor a les vostres llistes, va dir una cosa curiosa. Jo no sóc independentista, no seré mai independentista, jo sóc socialista.
Jo hi era a la concentració.
Ho ha sortit per la tele.
Jo hi era. No va dir que no era independentista perquè
jo vaig sentir-ho,
A la roda de premsa.
No, a la roda de premsa no ho sé, però allà jo hi era, i estava a tercera fila, Jo t'ho vaig dir, soc aquí perquè soc socialista.
Això sí.
Eh? Sí, però jo vaig
però, dir... Però, no, 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 no va dir que no. Només faltaria a Carles Europea.
Hauríem d'agafar, hauríem d'agafar...
Maria, t'asseguro que era jo. I t'asseguro que si dius no soc independentista, s'aixequem tot el Consell Nacional i prou.
A mi em va sorprendre, però vaig sentir que deia. No, em va sorprendre que ho digués.
Torna a repassar-ho. No, va dir, estic aquí perquè soc socialista. Això sí.
Això també ho va dir-ho. Però...
No, no, també no. És l'únic que va dir. Bueno, està ben segur.
Hauré de recuperar el TV3.
Inclús després ho va justificar-ho i l'Oriol Pujol també va justificar-ho. Que jo estigui d'acord...
L'Oriol
Junqueras, perdó. Lapsus lingüe.
Quin fitxatge que heu fet, si no.
Sí.
Quin fitxatge que heu fet, si no.
Que jo estigui d'acord o no amb aquest fitxatge, això és un altre assumpte. Si vols en parlarem, jo diria que no estic gens d'acord. Gens d'acord. Perquè aquest home viu del seu avi i del seu germà. Perquè com a conseller d'ensenyament no va ser una espasa. Per tant, no sé per què l'han fitxat. Però, vamos, això a mi ja no em toca decidir-ho. Com tampoc entenc molt que sigui un filòsof al cap de llista.
Per què?
Perquè per bellugar-se dintre de... Sí, jo sé que sóc un militant heterodox. Per bellugar-se dintre dels passadissos, dels lobbies. No necessites un filòsof. El que necessites és una persona que sàpiga bellugar-se. Un Romeva, i no és dels meus. Necessites un Tremosa, però no és dels meus tampoc. Necessites gent que sàpiga bellugar-se. Jo crec que un filòsof que té una vida plàcida i que és un home gran, que fa classes magistrals i que és digne de ser escoltat, jo no sé si servirà pels passadissos d'Europa aquest home. I amb les trampes que li faran i les trabanquetes que li faran. Serà capaç? Jo no sé si han escollit la millor llista.
Tu el veus molt innocent. Jo tampoc no el veig tan innocent, aquesta persona.
No sé en quin sentit.
No el votaràs,
sí, el de Ricabres.
Jo sóc...
Heterodoxa, ja t'ha dit que és heterodoxa.
És secret, doncs.
És secret.
L'he intentat estirar la llengua, però sí. No t'enfadis amb mi, Narcís.
Vaja. Bueno, ja fa quasi 25 anys que sóc militant de l'Esquerra.
No, el que passa que jo no sé després de quina... Quan se'n vagi a Europa el Terri Cabres, a quina facció política s'apuntarà. Perquè, esclar, això d'Europa és una cosa curiosa.
Sí.
Per exemple, el Tremosa està en una banda, sí, i l'Unió està en una altra. Iniciativa estan un en una banda i l'altre no sé on.
L'Aliança Lliure Europea està. Per el Partit Democràtic dels Pobles, no? Si no vaig mal entès.
Exacte. No, Esquerra estarà en un lloc que és l'Aliança Lliure d'Europa, i el problema està en CiU. Diu que té Convergència, està en el Partit de Liberals, sí, i Unió, que està en el dit del Partit Popular. Això és absurd. Però és igual, han tret en el Sedó i han posat en Gambús, que és el mateix. En Gambús és també d'Unió Democràtica i pensarà exactament el mateix que el Sedó. I aquest és el problema que té Convergència.
Per cert, que hem tingut acord polític entre CiU i el PSC per donar cobertura al projecte Barcelona World, ja és una realitat. La mesura més cridanera, que és la que potser els mitjans destaquem, és la que preveu una rebaixa exacta substancial dels impostos que es paguen pels beneficis del joc, del 55% actuals, que recollia a un 10%. També n'hi ha d'altres, un total d'una vintena de punts per evitar, per exemple, el blanqueig de capitals. Les empreses hauran de lliurar una memòria detallada dels sistemes previstos d'admissió, es definiran les inversions mínimes i els llocs de treball, una part dels llocs de treball anirà a gent del Camp de Tarragona. Vaja, hem tingut aquest gran acord, la fotografia entre Artur Mas i Pere Navarro amb aquesta rebaixa fiscal. Què els sembla? Tenim pocs minuts.
Jo penso que ha estat una pressió per part sobretot de l'alcalde de Tarragona i de la gent del Camp de Tarragona. Jo no estic d'acord amb tot el tema del joc, però la rebaixa fiscal sembla que es dona per tots els casinos que hi ha a Catalunya, que n'hi ha déu-n'hi-do. Des de Peralada fins a Barcelona, fins a no sé on, que jo penso que aquí era la discussió.
Però està garantit l'ingrés, eh?
Aquí hi havia la discussió de que els altres casinos protestaven de que no se'ls donés amb ells la rebaixa, i en fi, bueno, veurem què passa. Si hi ha llocs de treball, benvinguts siguin, jo no n'estic massa convençuda, però, bueno, de fet, el que hi ha en aquests moments a Vilaseca, Salou, funciona.
De totes maneres, a mi em costa, no? Em costa que, per una banda, el joc, que ja sabem que potser hi ha algú més que joc, no? El que venen i tal, no? Però que el joc se li practiqui una rebaixa i arribi, diguem-li, a tenir un impost que quasi és estimulatiu, i en canvi d'altres empreses que poden donar feina tal qual, aquestes ben acollades. I fins i tot a les persones recuperem l'impost de patrimoni, que era extraordinari, que ja havien pagat per allò i que durant 30 anys seguim pagant l'impost de extraordinari del patrimoni. Doncs, francament, costa una mica d'empassar.
I el que pagues tu pel teu treball, no? De l'IRPF, que pot arribar al 56%
és... Sí, sí. Tu pagues l'IRPF i llavors en aquests diners, bueno, compres, per exemple, una casa i pagues una altra vegada el CIBA, si és, hi ha IBAs, o el actes jurídics documentats. I, a més, llavors... pagues sobre el patrimoni, a part d'anar pagant els impostos municipals, l'IBI, doncs francament jo no entenc que per una banda es mantingui l'impost de patrimoni i per l'altra banda amb les rendes del joc doncs se'ls hi vagin. No només per aquesta, per totes, per tant la disminució en la recaudació...
No, doncs, està garantida la recaudació.
Sí, molt bé, ja ho veurem.
No sé com han fet, però garanteixen ja la recaudació. Ja ho veurem,
perquè, aviam, sí, és veritat que dona feina i, per suposat, allà doncs, hi ha també una activitat i tot això té un efecte multiplicatiu. Però quin tipus de feina donarà? De camarers, tal, doncs ja sabem que són, no són sous, per exemple, de tecnologia, que puguin tenir unes quantitats més substancioses i, per tant, una proporcionalitat.
La gent del Camp de Tarragona, amb el que hi ha ara a Vilaseca-Salou, amb el complex aquest que hi ha...
Portaventura
ha funcionat, està contenta. Cosa que no ha funcionat en altres llocs del país.
Sí però per el Port de Tarragona
pensa fer una ampliació per creueristes, i crec que aquesta inversió allà els hi pot anar bé. Jo crec que els hi pot anar bé, jo no ho sé per això.
Pasqual.
Bé, jo dic, primera, tenim sort de poder fer aquestes mesures de rebaixa dels impostos i tot això, perquè a Madrid ja no poden fer-ho. És a dir, quan passen s'agarren, diuen en Posta, i això és així de clar. Quan passen, això no ho podíem deixar perdre. Això no es podia, crec jo que no es podia deixar perdre. No sé si són 17.000 llocs de treball. Crec que atreu el turisme. I bé, i crec que era un tema que fa un equilibri territorial. No oblidem que a Tarragona, malgrat que hi ha això de PortAventura, després en tot cas m'hi referiré, hi ha una petroquímica importantíssima, dues o tres nuclears, vull dir, és un territori que crec que necessita aquest esbarjo, aquesta altra manera de poder equilibrar el territori amb aquestes activitats. I per tant, crec que està bé el que es pugui fer, primer, sort que ho podem fer-ho, i després està bé el que es pugui fer, i l'única cosa que jo dic d'aquesta trobada amb el Esquerra, no sé exactament per què no ha volgut entrar, però això és un altre problema. L'entrada amb les converses amb el Pere Navarro, espero que es puguin...
Ampliar.
Exactament, que es puguin ampliar i que arribem a més acords.
M'està molt bé tot això de la feina, indiscutiblement, però també em costa empassar-me tot l'altre. Per això, no? Perquè, bueno, no sé si les altres empreses que els hi toca pagar uns impostos pues estaran prou satisfetes.
Bueno, jo després, seguint la línia que deia el Pasqual, lo de la petroquímica sí. A Tarragona no sé que se'ls hi hagi donat gaires beneficis, no, però bueno, l'Església sí que n'ha sortit beneficiada, eh? Sí. Perquè tots els territoris aquells eren de l'Església.
Però és aquest el model de país que necessitem per sortir de la crisi? No, em referia en aquest cas al de
quin model casino. De país volem? Si tenim sol...
O és l'únic model que podem tenir, també? Em pregunto, perquè potser la
presa
de decisions és molt limitada.
No tenim matèria prima de cap mena, no tenim petroli, i si busquem petroli venir seismes...
Sí.
Al cap de creus volíem fer... algunes,
ja m'explicaràs, a veure... preus de petroli per tot arreu... que no existeix, és que no sé si tenim masses més sortides. Com deia el Pasqual, si els creuers de Barcelona tenen l'èxit, es moren d'èxit, igual Tarragona pot aprofitar el seu sol i les seves platges per morir-se d'èxit també una temporada, no?
Tarragona jo crec que pot tenir una oferta molt atractiva.
Home, l'aeroport de Reus funciona, el de Castelló no.
Sí, subvencionat.
Per algú deu ser.
Però subvencionat amb una companyia aèria que li paguem aquí el que faci falta perquè ens porti vols, però, vols de baixa qualitat, sí, portar-nos turistes a emborratxar-se a la costa. És que,
però en recorda't que l'aeroport de Reus era un aeroport militar, sí, que estava fonamentalment tancat i que no servia per res. I per tant, trobar un projecte de funcionament és bo.
I totes aquestes coses jo crec que ajuden.
Però crec jo, no sé, com pregunto. Una balança, jo m'agradaria posar cost-benefici. I vull dir, el resultat, si és positiu, està bé, si és negatiu, no,
Clar.
Pues ja. Opa, però és que doncs, si passes del punt de vista econòmic, cost-benefici, jo crec que sí que serà un benefici.
Sí.
El que passa és que hi ha una altra cosa que ha fet l'operador, que és el model de país que volem. I si aquest cos és negatiu, encara que sigui immaterial, també l'haurien de posar a la balança.
Jo, la
però crec
és
que el joc és un 5% de l'activitat.
Sí, no és com no, aquest, aquest projecte de les Vegas, no, és el mateix.
No és com l'Adelson, aquest joc...
Si a Barcelona ja tenim un casino, no?
No sé, jo
I tant, i mai. I a Sant Pere de Ribes també, i a Peralada també, vull dir que...
I a Lloret...
Els senyors Mateu de Suquer el tenen a Peralada.
Exacte, jo la veritat és que no m'agradaria que si amb els anys 70 o així vam posar un model tipus Lloret, no m'agradaria que es tornés a repetir. Vull dir, si el model que per créixer ha de ser aquest, home, doncs el qüestiono...
Però no sembla que el model sigui aquest, precisament. No ho sembla que el model sigui. De moment, allò, el poc que jo conec, no sembla que el model és un altre.
Jo crec que estem escarmentats amb aquest tema. Crec, però vaja, no ho sé.
Tindrem temps de...
Bueno, de moment, això dèiem, no? Venen els avions cargats de gent, diguem-ne, de baix poder adquisitiu, que venen a emborratxar-se i que, amb els vols de low cost, venen a passar, o sigui, els humillats de solter, venen cap aquí i munten els ciris, francament, a mi molt.
Que fes-ho tu allà i veuries què et passa. Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 i hem d'anar tancant la paradeta. Moltíssimes gràcies, Maria, Lourdes, Pasqual i Narcís, i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu.
Perfecte.